A les 10 i 4 minuts podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Calma és allò que està exempt d'agitació, de presses. I vosaltres, que com vos ha anat el dia? Vivint temps accelerats, necessitam calma. Per al programa d'avui hem triat aquesta paraula polisèmica tan evocadora que molt bé podem lligar amb la paraula d'ahir, que era descansar. Triàrem aquesta paraula. Crec que el meu cervell m'està enviant senyals. Descans, calma, que fàcil invocar-la, que complicat és en segons quines situacions mantenir-la.
Escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura. Amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esperberats, garratibats. Quin cobriment que va agafar-nos, quin espant i quin canguelo. Quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo, començant a disparar. Ratatatà. Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guitza, va la cosa adelantada i un catxondo els hi organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder! Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda és la dansa més macabra de les que es fan i es desfan. Oh, i tant! Llavors, quina nit, quina nit!
I així recordaven els de la Trinca aquell dia històric del 23 de febrer de 1981, quan els diputats del Congrés espanyol varen intentar mantenir la calma davant els guàrdies civils que les combinaven pistola en mà a tirar-se en terra. Tres diputats, però, se varen mantenir drets i en calma, aquest sí, dins el que es podia mantenir, clar. Varen ser Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado i Santiago Carrillo.
¡España!
¡Una!
¡España!
¡Grande!
¡España!
¡Libre!
¡Y esto todo el mundo!
Però si guanya el del mostatxo, voldrà més estar borratxo i deixar-se de punyetes, corre, agafa les maletes i no paris fins a Perpinyà. Ja s'ho farà. I l'endemà, quan va arreglar-se, quina cosa més estranya, fins i tot els més escèptics tots cridaven viva Espanya i viva la Constitució. Mira per on, i visca el rei, ves quin remei. I és que no saps mai de qui carai, has de refiar-te si serà per bé o per mal, però ben segur que mai no res no serà igual. I és que ja tinc jo que viure així, ens ablai el cor, no pot ser bo.
Don't worry, be happy. La, 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 don't worry, be happy. La, 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 just peace, not war.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it.
I aquí acabeu de sentir el president de Venezuela, Maduro, ballant fa només uns dies el ritme de Bobby McFerrin, demanant pau i demanant calma al president Trump, que l'amenaça dia sí, dia també, en un guió escrit per controlar el petroli veneçolà. No sabem quin efecte tindran les proclames i els balls de Maduro damunt Trump o si aconseguirà pujar els ànims del poble de Veneçuela. Una bona paraula pronunciada a temps ajuda. De fet, ja ho sabia el govern britànic l'any 1939, en els inicis de la Segona Guerra Mundial, quan van papalar els carrers amb el lema «Keep calm and carry on». Manté la calma i endavant. No hi ha com un bon lema per animar les tropes. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so. Ara canviarem de ritme de cames i de ritme de respiració, amb permís de Taylor Swift. Perquè per continuar el programa amb calma, na Marga Bausà, que és fundadora del Centre Mindfulness Mallorca, ens ha compartit una dinàmica. Estau preparats? Estau preparades?
La primera de tot, jo convidaria a tothom que allà on estigui, assegut, pogués sentir que els peus estan plans en terra. Tal vegada ens hem d'adelantar un poc a la cadira, peus o un sabat, no passa res, però adelantar poc a la cadira i poder sentir que està amb els peus plans i poder observar en aquest moment com està l'esquena i veure si l'ha de, si està molt corbada, si l'ha d'endreçar un poc. Fem una rotació d'ombros per sentir també que no hi ha molta tensió, que hi ha separació entre les orelles i els ombros, i poder col·locar les mans a un lloc amable, simplement damunt les cames, tal vegada, i sentint la calidesa de les mans damunt les cames. A partir d'aquí, simplement observam l'aire que entra i l'aire que surt de nosaltres. I simplement, per un instant, dur la atenció, les sensacions físiques tant del contacte del peu amb la sabata o en terra, com el contacte de la mà amb la cama, per exemple. Deixant, fent un exercici intern de deixar per uns instants tot allò que hem fet, tot allò que farem, i posant només la sensació i tota la atenció en les sensacions físiques de les mans, dels peus i de la respiració. Uns instants. I ara fem una respiració profunda, exhalant profundament. A poc a poc, si de forma natural hem tancat els ulls, els podem obrir o simplement ens podem començar a moure de nou. Gràcies.
Perquè el canvi no sigui molt brusc, hem obert la finestra de l'estudi d'IV3 Ràdio perquè sentiu com sonen les ones de la mà. No està del tot en calma avui, hi ha un poquet de moviment, però ens preparem per gener, que arribaran els dies coneguts com a minves de gener o calmes de gener. Poc vent, cels clars i mà en calma. Pedro Roger, meteoròleg d'IV3, com estàs? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies per la convidada, Araceli.
I nosaltres estem molt contents de tenir-te avui amb la paraula calma. No sé jo si a un meteoròleg li agrada molt aquesta paraula, calma.
Normalment, quan hi ha molta calma meteorològica, és més monòton, és més avorrit per nosaltres. Nosaltres solem preferir que hi hagi un poc més de moviment sí. i que hi hagi un poc més de gràcia en el temps. Quan hi ha pluges, quan fa més vent, sempre i quan ho faci enseny. És a dir, en moments en què sí que tenim unes condicions més complicades, de vegades sí que pot ser més perjudicial, però quan hi ha un poc més de moviment enseny, sí que sol ser més entretengut per un meteoròleg.
M'agrada això de moviment enseny. Podríem dir un poquet de salseo, eh? Allò,
exacte,
una micona
sí.
sense passar-nos, que no hem d'acabar esbronats. Escolta, i nosaltres pensàvem en les calmes meteorològiques, sobretot ara que ja estem acabant desembre i que apuntaran unes calmes de gener, que solen ser habituals. Què entenem per calma en meteorologia?
Serien moments en què tenim aquesta absència de vents, també de formació de núvols que puguin conduir cap a precipitacions. En definitiva, un panorama de tranquil·litat. Molt de sol, poc vent, absència de pluges. Més o menys serien aquestes condicions del que estaríem parlant.
Val, i tenim aquestes, com un estiuet, no?, que mos poden treure l'abric, que a més a les illes és un moment també magnífic. I quines condicions s'han de donar perquè se produeixi aquesta calma meteorològica?
Normalment solem fer servir gairebé com un sinònim d'aquesta calma les situacions d'anticicló. Una situació d'anticicló és un moment en què tenim una alta pressió atmosfèrica i, en conseqüència, aquesta ens comporta aquest temps de calma, podríem dir, absència de formació de núvols que puguin conduir aquestes precipitacions, poc vent, molt de sol, una situació que, per exemple, en el cas del gener, sí que et sol donar.
Xerrant de gener, no sé si és una situació típica de Balears, típica de la zona mediterrània, en sa que estem, perquè se donen especialment en aquesta època.
Bàsicament es relaciona amb uns anticiclons que se solen acabar situant a l'entorn de la península Ibèrica per aquestes alçades de l'any. I, bàsicament, el que significarien aquestes calmes de gener, l'impacte que acaben tenint, és sobre el mar. Es generen aquestes situacions anticiclòniques, tenim una alta pressió atmosfèrica que acaba donant lloc a una disminució del nivell del mar. El significat d'aquestes calmes de gener seria aquest.
Val, per això se parla també de minves, no?
Exacte, és un sinònim.
Gener, que és que baixa, que augmenta la pressió, baixa la mà i ens dona aquesta sensació encara com a molt més de calma, no?
Efectivament, són moments en què tenim aquesta tranquil·litat atmosfèrica a causa d'aquesta situació anticiclònica i, en conseqüència d'aquesta, també tenim aquesta disminució temporal, això sí, del nivell del mar.
Que solen durar aquestes calmes de gener, aquest anticicló?
Solen durar, és qüestió de dies, en funció de la profunditat d'aquests anticiclons poden arribar a durar alguna setmana. És un fenomen, com ja deim, puntual, no té una llarga durada i aviat acaba desapareixent, també.
Val, que no sé si se repeteix en altres èpoques de l'any, allò de l'estiuet de Sant Martí, no. És diferent.
No és el mateix fenomen. Per exemple, un altre moment en què també tenim unes condicions molt tranquil·les, situacions anticiclòniques, sols en l'estiu. L'estiu a les Illes Balears, el més habitual és que també tinguem aquest panorama tan tranquil, marcat per la calma, amb potents anticiclons, però sí, el gener és un altre moment en què també et sol donar.
Val. I jo deia que mos agrada, no?, així, perquè s'està bé, perquè fa soleat, perquè no hi ha vent, no?, i pots passejar per davant a la mà en ple hivern. No sé si la calma en aquest cas també sempre és positiva o pot tenir efectes adversos, doncs, per exemple, com que no hi ha vent, doncs hi ha molta boira, o s'acumulen els contaminants, o l'aire pot ser de mala qualitat, no ho sé, no és per cercar coses dolentes, que a mi m'agrada molt aquests dies, però pot ser també tingui algun efecte advers.
Sí, també té efectes adversos, i un dels que serien més importants, sobretot en moments en què haurien de ser les èpoques més plujoses de l'any, és que, efectivament, quan tenim una situació anticiclònica, les precipitacions són molt escasses, i, per exemple, en els darrers anys això està molt habitual, que en les èpoques en què estadísticament haurien de tenir les majors precipitacions, al final han tingut unes temporades bastant seques, amb pluges per sota de les que serien habituals, i això el que fa és augmentar el nivell de sequera. Yeah. De fet, sense anar més enfora, ara mateix, el nivell dels embassaments, en el cas del Gorg Blau i de Cúber, et situa la reserva conjunta en un 31%, que és un nivell molt baix. Mm. Per tant, no, aquestes situacions de calma no sempre són positives. Mm. I, per exemple, ara mateix també tenim unes condicions de temperatura molt elevades també per aquestes alçades de l'any. Sense anar més enfora, fa una setmana vàrem arribar a tenir 7 dies seguits amb una màxima que en alguns indrets va arribar a superar els 20 graus, un valor molt elevat per ser un mes de desembre. Per tant, sí, aquesta calma, depèn de com la miris, és molt disfrutable, però ja, per altra banda també pot generar impactes bastant negatius.
Ja, 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 ho pateixen els conreus, la terra, els aqüífers... Sí, sí, ho és. I tot això ho hem de tenir en compte. I tenim el canvi climàtic a damunt. No sé si s'espera que aquestes situacions de calma siguin més freqüents o diferents en el futur.
Aquestes condicions poden acabar generant unes condicions atmosfèriques més imprevisibles, podrien augmentar aquestes situacions de calma, entre cometes, en èpoques en què no seria habitual, i precisament és això que acaba generant aquests canvis tan dràstics en les condicions que tenim en el nostre entorn. Per tant, podria passar, sí. I en quina freqüència es podrien donar aquests panorames de calma quan no tocaria, que diguéssim? És una cosa que haurem de veure amb el pas del temps.
Sí, efectivament. I per això tenim homes de ciència, com en Pedro Roger, meteoròleg d'IB3. I ja que te tenim aquí, a veure de previsió meteorològica, que nosaltres en aquest programa no l'he donat mai, però ens encanta, per lo que queda de setmana, perquè ja vam anar-te per ses festes, crec que estava una miqueta lluny, però pel que queda de setmana...
En principi, en vista en aquest dimecres, dijous... Sobretot dijous i divendres tindrem una petita treva, tindrem un panorama bastant més tranquil, no esperant precipitacions ja, i també tindrem un cert augment del termòmetre. En canvi, a partir del cap de setmana tornarà la inestabilitat, podrem tornar a tenir precipitacions que localment podrien ser moderades, això sí, no plourà arreu, i tornarem a tenir una baixada del termòmetre. Això sí, passarem a tenir una temperatura pròpia per aquestes alçades de l'any, ja que fins ara, com hem dit fa un moment, tenim una temperatura bastant més alta del que tocaria per un mes de desembre. Per tant, a partir del cap de setmana, més pluges i termòmetre més suau i també més propi.
Molt bé, i no us perdeu, per favor, mai la previsió dels temps amb aquests homes i dones dels temps meravellosos que tenim en aquesta casa. Pedro Roger és un d'ells. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a tu, Araceli.
Lluny de tu s'estan configurant nígols que sembla que no han d'arribar. Una a una vas acumulant pedres i pedres i pedres a de dins et sac. Quan tinguis més records que expectatives, quan sentis més nostàlgia que ambició, no podràs evitar esbossar un somriure quan t'hagis de desprendre d'aquest món.
Ràdio és música.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Benvingut a casa teva, Toni Camps. Com estàs?
Aquí. Amb bona. Calma.
Ets un tipus tranquil.
Sí.
Mm?
Sí.
A veure, perquè calma avui és la nostra paraula.
Jo, com deia en Pau de Bon, he arreglat tots els problemes dient tanmateix.
Tanmateix, quina gran paraula.
Sí.
No sé si és molt polisèmica, però és una gran paraula. Mira,
sí, sí,
me l'apunt,
sí.
Me l'apunt per mirar-ho. I de calma, calma, per on comencem?
Començam fa molts anys, m'anant per enrere, 70 anys, en el cinema, i feim una afirmació que és: els homes tranquils tenen el costum d'arribar en els moments més quotidians.
Bien, empezaré por el principio. Era un agradable, un espléndido día de primavera. El tren a Castletown llegó con 3 horas de retraso, como de costumbre, y él bajó. No tenía aspecto de turista norteamericano. ¡Qué va! No llevaba cámara de fotos y, lo que era peor, ni siquiera una caña de pescar. Gracias. ¡Castletown!
I aquest que arribava a Castletown era John Wayne a la pel·lícula El hombre tranquilo de l'any 1952, dirigida per John Ford, amb Maureen O'Hara, Barry Fitzgerald i Ward Bond. Era un boxejador nord-americà que tornava a casa seva, a la seva Irlanda natal, per recuperar la seva granja i oblidar un passat una miqueta tortuós. En arribar, evidentment, s'enamorava d'una lota contràriament temperamental a ell, que era un home molt tranquil, a la qual no li serà gens fàcil arribar. John Ford va dirigir, en aquest cas, en aquesta pel·lícula, el que se diu cinema etern, no? És aquest cinema que dura sempre, que és enorme, que va passant pocs anys sense que res la transformi en una antiga edat. La veus i dius: ostres, com pot funcionar tan bé 70 anys després, no? I ho fa perquè té un director que acaricia les imatges, que estima els seus personatges i que converteix la vida tal qual és, amb molt de sentit de humor, allà que dir-ho, en cinema. Ja està. És una d'aquestes pel·lícules que jo crec que és de les millors pel·lícules que he tingut el plaer de poder paladejar i de poder disfrutar. Va guanyar l'Òscar a la millor direcció i va guanyar el premi de crítics en el Festival de Venècia. És un pel·lículon. Ai, se diu un pel·lículon.
Pel·lículon. M'han entrat ganes de veure-la. A més, ara totes aquestes pel·lícules se poden recuperar relativament fàcil, sí, a plataformes,
exacte,
així que m'apunta aquest home tranquil. I quina bona planta que feia en John Wayne.
Sí, és curiós que un tipus que sempre feia de cowboy aquí, a més un cowboy, molt nord-americà, en aquesta pel·lícula funciona tan bé, aquests 2 metres de toràs, sí, sí, que tenia, en Maureen O'Hara, pèl roja total. És tremenda, la pel·lícula és tremenda, és magnífica.
I aquestes músiques i aquest diàleg i aquesta narració, molt bé, i aquesta fotografia. L'hombre tranquilo, amb aquesta encetada, amb aquesta llista de pel·lícules que m'has dut avui en Toni Camps, a partir de la paraula calma.
Sí, però la calma també guarda coses, no? Per culpa de la calma, moltes vegades hi ha moltíssima, moltíssima tensió.
Estaven solos en un mar de calma total. Imaginaban que ellos eran las dos únicas personas en aquel paraíso. Pero a su mundo perfecto llegó un extraño.
M'encanta el tràiler.
És fantàstic, aquest tràiler. Estan superdescriptius de tot l'argument de la pel·lícula. Calma total, l'any 1989, dirigida per Philip Noyce, un tio que no feia grans pel·lícules, però estava especialitzat en aquest tipus de pel·lícules d'acció, així que tinguessin un punt de thriller, Juego de Patriotas, El Santo, El Coleccionista de Huesos, aquesta calma total. Dirigia una joveníssima Nicole Kidman abans de que s'ha canviat la cara i els cabells, perquè era pèl roig en els cabells rissats. No sé si la recordeu, si veus aquesta pel·lícula la recordareu. Sam Neill, Billy Zane i Rod Mulliner. Una parella decideix fer un viatge en el seu petit iot de vela per intentar oblidar la mort del seu fill en un accident. Però apareix un home tot sol en una goleta i els hi explica que ets l'únic supervivent d'un viatge que feien travessant l'Atlàntic. És una història que va agafant embranzida a mesura que passen els minuts, amb unes interpretacions bastant sòbries, que estan bastant bé, bastant honestes, i és una d'aquestes històries de suspens que te va enervant, que te va posant els nervis amb una sèrie de llicències de guió que si els analitzes t'estires dels cabells i dius com és possible que m'hagi tragat això, però que se solucionen molt bé, els ha solucionades amb molta creativitat i que aconsegueixen el seu propòsit, que és que davall aquesta calma hi hagi una tensió absoluta.
Sí,
era
sí.
Calma total.
Calma total, 1989, d'aquestes que veren fa molts i molts i molts anys i que se podria tornar a veure, clar que sí.
Sí,
un dissabte de baix.
No passa tan bé. En aquell moment m'ho va agradar. Ara no...
Estan més acostumats.
Sí, estem una miqueta més acostumats.
Mira, aquesta sí que té d'anys que mos dus ara, no?
Sí, sí, i aquesta sí que és que davall se calma, davall la mà en calma. La mà va ser un lloc que mai més va tornar a ser el mateix després d'aquesta pel·lícula.
Hoy es un día precioso. Las playas están abiertas. Y la gente se lo pasa de maravilla. Amity es una ciudad de veraneo. No se da cuenta de cómo reacciona la gente ante estas cosas. Gritas barracuda. Y la gente dice, ¿eh? Gritas tiburón. Y tenemos un ataque de pánico al empezar las vacaciones.
Gritas tiburón y se acabó.
I tant, clar que se acabó.
De la història. Tiburón, any 1975, una pel·lícula que ha complit 50 anys i que s'aguanta perfectament. Steven Spielberg dirigia a Roy Scheider, a Robert Shaw, Richard Dreyfuss i Lorraine Gary. A la costa d'un petit poble nord-americà, un tauró blanc enorme ataca a diverses persones. Per això, el seu xèrif vol tancar les platges, però aquí s'acaba la temporada turística. És un poble com es passaria aquí, no? Vull dir, si de sobte tancassin les platges, s'acabaria absolutament tot. Un jove Steven Spielberg, sense cap vergonya ni una, i amb una creativitat absoluta, va demostrar que sabia manejar en el seu gust les emocions del públic, que nedava a la butaca sense saber res més que nedar realment. Era un patí. És un tipus que, no només amb una narració magistral sobre l'angoixa i la tensió davant un desconegut davall la superfície. Tiburón és una pel·lícula comercial perfecta, que, a més, amb dues notes, fins i tot les musicals, va canviar per sempre el cinema i la forma d'enfrontar-nos a la mà. És curiós, eh? Com a partir d'aquesta pel·lícula mai més va ser el mateix ficar-te a la mà amb la mà oberta, no? Això que vas amb un vaixell i dius, ah, me tiraré la mà. Inevitablement mires en el teu voltant. Sí o sí.
I si sents una música com aquesta, alerta, 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 que pot aparèixer un tauró molt perillós. Calma la nostra paraula. En Toni Camps fa la seva particular llista amb pel·lícules que haureu vist 20 vegades, d'altres que no haureu vist mai i d'altres que vos encantarà tornar a veure. Aquesta és un altre clàssic, un nom de clàssic.
Sí, un nom de clàssics avui. Sí, jo crec que ningú ha estat capaç de posar-nos tan nerviosos com aquest home en Calma.
Buenas noches, Clarice.
He pensado que le gustaría tener sus dibujos. Hasta que tenga una ventana.
Qué delicadeza. O la envía Jack Crawford como único intento antes de que les echen a los dos del caso.
No, he venido porque he querido.
Dirán que estamos enamorados.
Ya, ya.
Que fea. Aníbal, el caníbal Lecter, El silencio de los corderos. Any 1991, Jonathan Demme dirigia una joveníssima Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn i Ted Levine eren els protagonistes d'aquesta. Curiós que Anthony Hopkins se'n va dur l'Oscar en el millor actor en només 16 minuts a la pantalla. O sigui...
Només surt 16 minuts.
Només surt 16 minuts. Han de recordar sí, Anthony Hopkins en aquesta pel·lícula quan facem el programa sobre la paraula eficiència.
Per favor, no? Sí.
Brutal. Bueno, un dia hem de fer un programa o han de parlar dels minuts que tenen els dolents a les pel·lícules. O sigui, tremendo.
Que bo.
Tremendo. És una pel·lícula construïda sobre una tensa calma de la relació de dos personatges que no saps quan t'explotarà entre ells, però sap que un moment donat ho farà. I si no explota allà, ha d'explotar de fora de la seva relació, perquè de qualque manera allò no se pot sostenir. És una pel·lícula dura, fosca, bruta, humida, amb un guió brillant i unes interpretacions i ambientació fantàstiques. Igual que Tiburón, té una pàtina de calma per damunt, però per davall se mou com un eixam de les arnes enormes que utilitza l'assassí com a nota a dins les seves víctimes. Dels millors thrillers policials de la història, perquè a més de l'Oscar d'Anthony Hopkins, també va aconseguir l'Oscar el millor director Jonathan Demme, la millor actriu Jodie Foster, el millor guió adaptat i la millor pel·lícula. O sigui, va fer un quintet, un repòquer d'asses, se'n va dur tots els grossos. Directament.
Aquest silenci de los corderos, aquest home educat i amb calma total que mos posava la pell de gallina. Més calma és aquesta per on ens du? O quin país ens du?
Però la calma també pot ser part d'una història molt còmica que sorgeix a partir d'un anunci.
¿Qué quiere tomar?
Pues no sé.
Un momento de relax. Es un momento Santori.
For relaxing time, make it Santori time. De Bill Murray, Lost in Translation, la segona pel·lícula de Sofia Coppola, que l'any 2003 s'enduia l'Oscar en el millor guió original. Dirigia Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi i Anna Faris. És una pel·lícula que mos conta la història d'un actor nord-americà que està en decadència total, que accepta una història, una oferta per rodar un anunci d'un whisky japonès a Tòquio. Amb una aguda crisi passa gran part del temps lliure en el bar de l'hotel, on coneix una jove que està casada amb un fotògraf a qui han contratat per fer fotos a Tòquio i que ella l'ha acompanyat però s'avorreix solemnament. És una pel·lícula absolutament deliciosa on la contraposició del bullici de la ciutat i la calma dels personatges, perquè ell és un personatge absolutament calm, no se mou, no s'immuta, i ella tampoc, camina com a flotant tot el temps, no? És meravellós. Aquesta calma dels personatges fa que tot resulti molt divertit, molt irònic, però sobretot molt humà, perquè, clar, Tòquio és una ciutat que vibra tot el temps, no? És igual que les altres dues, no? Davall aquesta calma hi ha tota una vibració de persones que se mouen. És una pel·lícula molt intel·ligent, molt fresca,
que pareix molt banal, en realitat, a la superfície, però que és molt punxant, molt profunda i tremendament divertida. Jo sempre la cito un moment donat, perquè hi ha un moment donat que ella li demana a ell quant d'anys fa que estàs casat, i ell diu 25 anys, i ella li demana i millora en sos anys? I ell diu no. Diu, i en sos nins? I ell li contesta, el dia que neix el teu primer fill, la teva vida, tal i com la coneixes, desapareix. I m'apareix una frase tan real, o sigui, tan sí, tens tota la raó, és absolutament meravellosa. És una pel·lícula fantàstica, fantàstica, d'aquestes que mos encalenteix el cor.
En Bill Murray li haurem de fer de posar una estrella en els passeig de la fama d'aquesta secció. Exacte. Perquè jo crec que és dels que més han sortit.
Sí, 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 és un gran. És un gran. Bueno, fa aquest tipus de papers i aquest tipus d'actor.
El volem aquí.
El volem molt.
Vinga, i amb quin acabam?
Segona Guerra Mundial. 8 soldats són enviats a una petita i insignificant illa grega amb una missió. Observació i enllaç. Misión OE.
Nos habían mandado a una misión en Megista, una isla perdida en el Egeo. Importancia estratégica, cero.
Recuerdo una situación análoga. Me ocurrió en África. Salí con una patrulla de reconocimiento, ¿no? Encontré una aldea deshabitada y nos paramos a dormir en una choza. Por la mañana solo quedaban los huesos de los habitantes.
Sí, bueno, pero aquí no tendría que haber caníbales.
¿Y qué sabes tú? ¿Qué sabes tú lo que comen los griegos?
Quina és aquesta
pel·li? És la pel·lícula que va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa per Itàlia després de Cinema Paradiso. Se titula Mediterráneo, va ser l'any 1991, dirigida per Gabriele Salvatore, en Claudio Vigali, Diego Abantuono, Giuseppe Cardena i Ugo Conti. És una pel·lícula molt petita, molt tendra. La primera vegada que la vaig veure, estava estudiant a Madrid, era principis del mes de juny, i jo el que volia era tornar a casa meva en l'estiu. Duia tot l'any allà, era el primer any que estava allà, i jo me'n volia anar. Ja, basta. L'aire, la pau, la música, la converteixen en una de les obres que millor retraten el que som, habitants del Mediterrani. És una història molt simpàtica d'uns homes que passen els temps, bàsicament, perquè estan allà en aquella illa, allà on no hi ha homes, només hi ha dones, nins i persones majors, perquè tots els homes se n'han anat a la guerra i només ha quedat aquesta gent, i ells estan allà, són 5-6 soldats que estan allà, que no saben ben bé què han de fer del seu temps, i van passant. I, a més, els hi romp la ràdio la primera escena i ja no tenen connexió amb ningú. Aleshores, bueno, va passant els temps. A mi m'apareix meravellosa aquesta pel·lícula. A més, aquesta sí que és meravellosa. I és d'aquestes pel·lícules que, a més de la calma de la mà mediterrània, te deixen en calma. I jo volia acabar aquesta llista amb una pel·lícula que mos deixàs en calma i que mos deixàs a gust, asseguts, mirant la televisió, mirant com passen els títols de crèdits, dient, oh, que bé el món.
I que bé m'he quedat. I de Toni Camps, pots partir en calma. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Salut i cinema.
Entre avui i demà, Arasal i Bosch.
IB3 Ràdio és participació. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Congelar la ràbia, vencer el silenci, soportar el miedo, aflojar la cuerda, ansiar el consuelo, decir adiós, gritarle al pasado y a los malos años, saltando los charcos.
I així arribam nosaltres al final del programa, en calma i amb la calma de saber que les nostres paraules vos fan companyia. Miqui Fiol ha estat en el control tècnic, com sempre en tots vostres equips d'entre avui i demà, d'Acorde Agency, el capdavant de la producció executiva, i arriba el moment de baixar barrera i ho farem amb una dona que també inspira calma.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Ainhoa Soleaga, pedagoga especialitzada en criança respectuosa. Com estàs? Benvinguda.
Gràcies, molt bé.
Gràcies per ser amb nosaltres. Avui Ainhoa mos ajuda a baixar barrera. Moltes vegades parlem de temes de criança, d'educació, i avui en sa paraula calma nosaltres hem pensat, i si mos ajuden Ainhoa a posar un poquet de calma a baixar barrera? Tu, si te dic calma, que te ven escapa, Ainhoa?
Pues penso que és un estat intern més que una conducta externa. Mm. És una qualitat de presència en un adult que pot sostenir el que passa sense desbordar-se. Mm. Encara que per dins hi hagi moviment. Eh?
Ja.
La calma no és una absència d'emoció, és una capacitat de quedar-se.
I que difícil, a vegades, mantenir-la on anirem parlant. Jo t'he presentat com a pedagoga especialitzada en criança respectuosa. Què respecte també inclou la idea de calma?
Bueno, i tant. Però encara que no com una exigència. El respecte, tal com l'entenc, comença per respectar els ritmes dels humans, tant els de l'adult com els infants. La calma no és un requisit per educar bé, sinó que és un camí que es construeix quan hi ha comprensió, o sigui, suport i mirada cap a dins.
Parlaves de respectar el ritme. Diries que podria ser una bona definició per entendre educades de la calma, que respectar el ritme de l'infant?
Clar, i tant. Clar, vol dir que l'adult no delega a l'infant la responsabilitat de regular l'ambient emocional. O sigui, això és molt important. Vol dir que s'ha de posar el cos, la veu i la paraula al servei del vincle. Vol dir que actuem des d'un lloc connectat, encara que hi hagi fermesa o cansament o un ja estigui al límit. No sé si m'explic.
Sí, és que justament parlant també de límits, a vegades perdem la calma els adults, just en el moment també de posar límits en els infants, no? De dir això sí, això no, ja, perquè costa tant mantenir-la en aquestes situacions.
Hombre, perquè, a veure, sí, costa i molt,
sí.
Perquè activen la nostra pròpia història.
Ja.
La por a fer mal, a ser rebutjats, a repetir els models que van patir, o a no ser prou bons. El límit no només ordena l'infant, és que remou a l'adult. Sí. I això demana molta consciència i molt acompanyament, però sobretot primer consciència d'un mateix com a adult i acompanyar-nos a nosaltres per a poder acompanyar els nens.
Ja, ostres, que interessant aquest punt de vista. Justament, Ainhoa, dia 13 de gener, encara falta, però ja ho podeu apuntar, fa una xerrada adreçada als professors en el Col·legi Aula Balear de Palma, que du títol Acompanyament respectuós i límits. Aquí tenim, mira, tres paraules també hermoses, acompanyar, respecte, límit. És compatible posar límits clars amb una educació respectuosa?
Bueno, es que es, no, o sea, no es que solo no es que sea compatible, es que es absolutamente necesario. El límit respetuós no es del control, sino de la responsabilidad adulta. No busca sometre ni sino cuidar. Eso es muy importante. Cuando un límit está, o sea, el límit está siempre al servei de la seguretat i del vincle. Es que si no, o sea, ha de deixar de ser una lluita. I s'ha de convertir en sosteniment.
I jo pensava, donar una xerrada per als professors, per als mestres, que han de posar límits i que després se troben amb un nen que potser a casa seva no en té, no? O té una altra manera de rebre l'educació. Aquí ha de ser complicat, no? Per un professor, que els límits que hi posa a l'aula no hi siguin a casa.
Sí, això cada vegada és més freqüent i és una part important de dificultat a les hores de posar el límit a les aules. El respecte més gran sol ser sostenir el propi lloc sense desautoritzar les famílies, ni carregar-les amb el que no depèn d'ell. L'aula no pot compensar-ho tot, que últimament les aules estan, o sea, tot s'ha de treballar a les aules. I tot i així, potser un espai coherent, segur i previsible. Però sí que portem una sobretot l'última dècada, en el que tot s'ha de treballar a les aules. I tot es delega a les aules, i això no pot ser.
Ja. En aquesta xerrada no sé si ja tens clar quin és el missatge principal que voldràs transmetre.
És complicat resumir dues hores de xerrada, però en general que l'acompanyament respectuós no va de tècnica, sinó d'una posició interna, que els límits no fallen per manca d'estratègia, sinó per excés de soledat adulta. I que cuidar el docent és una necessitat pedagògica, no un luxe.
Parlam amb Ainhoa Soleaga, avui mos ajuda a baixar barrera en sa paraula calma, i ara que te sentia crec que hi ha diferència, no?, entre demanar calma a un infant, a un nen, a un jove, i oferir-li calma.
Molta. Demanar calma és posar la responsabilitat en l'infant. I oferir calma és regular-me jo perquè l'infant s'hi pugui recolzar. La calma no s'ensenya en paraules, es transmet en presència.
I això és també un aprenentatge complicat, no? Per un pare, per una mare, per un mestre, per una professora. És un aprenentatge. Clar. Molts deuen dir que jo no puc posar calma, no arribo a educar en calma. Per tant, primer, que ho deies en el començament, és mirar-nos un mateix, no?
Sempre. Sí, veure'ns que el que sent com a adult és sentit, que és que educar cansa.
Bàsicament. Sí, educar cansa, efectivament. Això per una camiseta, nosaltres cada vegada ho deim. Aquí tenim un lema per una camiseta i que és molt profund.
Mira, educar cansa, total. I toca ferides i confronta els límits propis. És que buscar suport no és un fracàs, sinó que és una altra responsabilitat i amor. Això és molt important, sí.
Que bo. I avui, ja que xerram de calma, t'he de fer la pregunta que fèiem sempre en aquesta hora. Si tens algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
Llegir. Abans de dormir, llegir. I també tenir en compte que el descans comença molt abans de ficar-se al llit. Mm.
I necessitem una cançoneta, Ainhoa Soleaga, per baixar la barrera del programa fins demà. M'ho proposes alguna?
Hombre, clar, després d'aquesta setmana fatídica en la que Robert ens ha deixat, proposo aquesta de El tiempo perdido.
Idò, amb ell tancarem programa i avui baixarem la barrera amb aquesta música i en Ainhoa Soleaga, que li agraïm molt aquesta estoneta i apuntau aquesta data, 13 de gener, en el Col·legi Aula Balear de Palma, acompanyament respectuós i límits. Ainhoa, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Para estar contigo las horas, para estar contigo despierto, para hacerle al mundo mejoras y para volar necesito tiempo, únicamente tiempo. Para ver crecer amapolas, para estar contigo en las nubes, para celebrar el momento y para ser mejor necesito tiempo, únicamente tiempo. Andar lo que es andar anduve, encima siempre de las nubes, saltando sobre el fuego de una hoguera, de una noche de San Juan. Si me caigo y no me levanto, si lo olvido, recuérdame que yo soy un poeta y mi vida una letra que escribo en hojas en blanco. Si olvidara decir que depende de mí, que un rojo atardecer. Recuérdamelo, que yo soy un poeta y que mi vida lleva escribo en hojas en blanco. Puede que haga bien, puede que en remar contra la corriente. Si me ves he llegado ya y todo lo demás no es nada. ¿Qué importa el ayer si he vuelto a nacer anoche de madrugada? Todo lo demás, ay, 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 todo lo demás no es nada. Thank you. el frío de mi mirada, queriendo no herirte nunca en nada. Tal vez te engañe, te haga pensar que no siento nada, queriendo no equivocarme en nada. Por cierto, fallé alguna jugada y tal vez te extrañe.